Les raons per tornar al que anomenem clàssics no s'acaben mai. Una de les més fascinants és comprovar com la història de la literatura és la suma de 6 o 7 grans temes que, en molts casos, per primera vegada, van abordar els tragedistes i els comediògrafs de l'antiguitat. Però amb el volum que avui presentem, les comèdies alades d'Aristòfanes, hi ha també una altra raó d'actualitat, perquè en ple debat sobre teatre representat i traducció de textos, el llibre que ha traduït l'Eloi Creus constitueix un exemple feliç de reescriptura. Reescriure o adaptar no és únicament combinar traduccions d'aquí i d'allà per crear un artefacte escènic nou, cometes invisibles a la paraula nou, sinó saber llegir els codis originals, què és l'humor aristofànic, de què riu, contra què dispara, i salvar 25 segles de distància amb un text viu i fruïble en el present. I això és el que ha fet l'Eloi Creus en aquesta festa del llenguatge, que és a la vegada una demostració d'intel·ligència literària, d'erudició mètrica i de creativitat aptonímica. Celebrem, per tant, amb el traductor Eloi Creus l'edició a 1984 d'aquestes tres comèdies, La Pau, Núvols i els ocells, premi de traducció Vidal Alcover, i ho fem en companyia de la Xènia Diaconova, en Borja Bagunyà i l'Alf Beltran. Avui, des de les Núvols, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Uelele, 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 uelele. Dum 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 dum. Podrien ser aus, però no, són granotes, eh? És un altre gènere aristofànic. En tot cas, comencem avui molt contents de saludar l'Eloi Creus. Com estàs? Ben tornat al programa.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Xènia Diaconova.
Què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I Olf Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, un llibre llargament esperat, perquè crec que em van parlar, no? Quan, o et van felicitar quan vas guanyar el Premi de Traducció?
Sí, no? Sí, sí, el 2019.
El 2019, sí, el Premi de Traducció Vidal Alcover. No? Són les comèdies alades d'Aristòfanes que finalment el tenim en paper a Edicions del 1984. No són totes, és a dir, són les comèdies són la Pau, Núvols i els ocells, perquè Aristòfanes ens han arribat 14, si 11. No 11 de comèdies, eh? I aquí aquestes tenen ales. Aquí és una de les coses que tenen amb el títol. Després parlarem, perquè alguns amb articles i altres no, que aquests núvols que nosaltres en català tenim en masculí, és ben curiós que apareixen per altres raons amb un femení. Jo, Eloi, d'entrada, i abans d'entrar en particularitats, jo crec que el millor que es poden dir en unes comèdies és que són molt divertides. I això és que és veritat, és a dir, benvinguts al Festival de l'Obvietat, però Aristòfanes és molt divertit, però sobretot està tan ben traduït que les, en fi, les bromes, les, més enllà de qualsevol sàtira i de moment polític i de context històric, funcionen, i funcionen tants segles més tard, té un mèrit impressionant, sobretot de la traducció. Perquè això és el que fa que una traducció no sigui fungible, que perduri i que funcioni, perquè està pensadíssima des de molts punts de vista. Per descomptat, des del punt de vista mètric, tu expliques que era la diversitat mètrica d'Aristòfanes és important, no?
És extraordinària. De fet, jo diria que és el poeta grec que més metres fa servir dels que hem conservat. No de l'antiguitat, perquè Sèneca a les tragèdies també en fa servir molts, però... Sí, sí. Un o l'altre. Sí, sí.
I, per tant, una de les decisions importants era traduir mètricament, no? I portar al català Aristòfanes en vers.
I no només fer un vers, perquè, clar, la gran dificultat és si hi havia un traductor anglès, que jo miro molt, el William Arrowsmith, que deia, clar, en una sola comèdia d'Aristòfanes hi ha més metres que els que farà servir un poeta anglès tota la seva vida. I és veritat. Llavors, clar, si tu et limites a la mètrica romànica, o en el cas de la mètrica anglesa, que, la mètrica accentual anglesa, i fa servir els metres de la teva tradició, et quedes molt curt. De seguida no pots replicar la diferència de metres que fa servir Aristòfanes, que té un sentit, perquè cada metre és fet servir per una part en concret i amb un matís concret. No? N'hi ha uns que són més ballables, d'altres que ho són menys, el cor s'expressa amb uns metres, els personatges amb uns altres... I per tant, al final vaig decidir fer servir la mètrica accentual a la manera de Riba, per entendre'ns, amb algunes llicències, perquè la comèdia reclama llicències, també en la mètrica, i de tant en tant, quan el metre era irreproduïble, perquè això també passa, hi ha metres que no es poden reproduir, i el mateix Riba, quan traduïa teatre, hi havia metres que no els reproduïa, doncs sí, llavors sí que he fet servir mètrica romànica, però val a dir que he fet servir mètrica romànica que per a nombre de síl·labes o ritme s'acostés al vers grec que no podia reproduir, per dir-ho d'alguna manera.
Veus, això, aquest tipus de coses pensava quan deia que és una traducció meditadíssima des de molts punts de vista, i es nota, i sobretot es nota quan convida, i això ho fa la poesia, la bona poesia, i ho fa també al capdavall no, el metre i els clàssics, i els grecs ho tenien molt, de llegir en veu alta, no? I això, i ara que també val la pena reivindicar, i tu ho fas, l'origen musical d'aquestes comèdies, no? I del teatre grec tal com es feia, com es concebia.
Sí, perquè, bueno, és que a més és molt clar quan... És tan fàcil com veure l'òpera barroca. L'òpera barroca neix com a imitació del teatre grec, i suposo que ningú no prescindiria de la música, i tampoc prescindiria de les danses, o de si n'hi havia, o dels recitatius, no? I ni molt menys de les àries. Però, clar, nosaltres sí que hem perdut la música que acompanyava aquestes obres, i que val la pena recordar que la feia el mateix compositor, és a dir, que Déu-n'hi-do el que havien de saber fer, perquè a part del text, que és boníssim, eren Aristòfanes o Èsquil, eren músics. Però, clar, perdut aquesta música, si a més destrueixes la música de les paraules, que és, a més, en un gènere que està pensat per ser dit, per tant, el vers té un sentit a l'hora de ser dit, jo crec que era indiscutible que calia fer un vers, i a més, en català no s'havia fet mai. No s'havia traduït Aristòfanes en vers, i em semblava un punt afegit, no, diguéssim, que calia fer.
Sí, sí, un, no, deu sí. Punts, perquè té molta mèrit. I una altra cosa importantíssima, que volia preguntar-te, diguem-ne, quin grau de dificultat, no són equiparables, m'imagino, el que estem parlant de la traducció mètrica, o aquest altre gènere meravellós, però que a la vegada també salvem distàncies i hi ha fins i tot referències que per descomptat se'ns escapen, no som amb Èsquil, no som amb Sòfocles, no som amb Eurípides, som una cosa una mica menys solemne que es diu humor, i traslladar i traduir també els codis a l'humor, que funcionen a vegades també contextualment, socialment, en el 2024, bé, o el 2019, en tot cas, ha estat, m'imagino, també un repte important, no?
Bueno, ha estat horrible, és a dir, això és el més difícil que
però
he fet
reixit,
mai.
Però reixit, diria.
És el més difícil que he fet mai, no sé si en faré més, bueno, espero que sí, si Zeus em deixa, espero que podré acabar l'Aristòfanes algun dia, però és que hi passo moltes hores, perquè la comèdia aristofànica és veritat que és una comèdia de referencial, no? És una mena de Polònia, dit de manera molt cutre, però és una sí, sí. Comèdia que parla de coses normalment, no sempre, aquí, per exemple, n'hi ha un parell que no, però de coses que passen al dia a dia d'Atenes, de l'Atenes del segle V, però és una comèdia de la paraula, no? Bàsicament, totes les bromes són jocs lingüístics. Mm. És veritat que també hi ha insults, però aquests insults ens fan gràcia igualment si insultes una persona, perquè a més són molt imaginatius. El que és més difícil és traduir el joc lingüístic, perquè és el primer que desapareix quan canvies de llengua, evidentment. Això és el que... Però això encara es pot fer, no? Si passes moltes hores, al final, d'alguna manera, acaba apareixent un joc de paraules. Potser no exacte, però n'acaba apareixent un. Ara, quan, per exemple, el joc de paraules o la broma té a veure amb un personatge que no coneixem, o amb un, que és el més comú d'Aristòfanes, i que el feia diferent de la resta de poetes, pel que el sabem del que ens hem conservat, és, per exemple, la paròdia del gènere tràgic o del gènere èpic, no? Mm-hmm. Aristòfanes devia fer molt riure perquè la gent devia anar a teatre i, hòstia, no parava de fotre's de tota la literatura grega que estava en boga en aquell moment. Per tant, clar, si tots són bromes... Imagineu, no?, que vas al teatre i de cop tots són bromes sobre Rodoreda, sobre Monzó, sobre Víctor Català, sobre Guimarà, Verdaguer, tot contínuament, una darrere l'altra. Requereix que el públic les havia de saber, això, i avui em sembla que ja no passa. Però allà passava, la gent...
Bueno, es coneixia,
el teatre era un fet, com anar als Pastorets fa 20 o 30 anys, no? La gent hi anava en massa. I això és el que és difícil de traduir, perquè si jo, molts fragments d'Eurípides els hem conservat perquè els cita Aristòfanes. Per tant, si allò els devia fer gràcia perquè ho coneixíem, però si jo no tinc ni tan sols la tragèdia conservada d'Eurípides, quina gràcia pot fer això? I llavors el més difícil era trobar un referent de prou conegut de la poesia catalana, però que al mateix temps quadrés amb el que deia allà. No? Perquè, clar, jo no em puc inventar que diu, no sé, no em puc inventar un vers qualsevol posant-hi carner, però que no digui el que ha de dir, perquè després la següent rèplica no s'entén. Per tant, havia de trobar sempre aquest equilibri, no?, d'anar jugant, I això és un martiri. És un martiri molt divertit, però és un martiri. És un sadomasoquisme molt... molt...
Buscat
i benvingut.
Benvingut perquè... i voluntari. No? I l'altra cosa interessant sobre això que dius, i has fet servir en un altre sentit la paraula invenció, és que, clar, no només coneixien les tragèdies, sinó les diferents versions de les tragèdies, no? I els personatges. I aquí, en canvi, Aristòfanes s'ho inventa. És a dir, que aquí hi ha un grau de text i subtext... Que requereix un coneixement de la tradició, que en aquell moment era, vaja, coetània, no? Però...
Clar, hi ha un joc intertextual que és perdut. I l'has de reconstruir perquè pugui fer gràcia. I això és...
Sí, sí, en parlàvem un dia, si recordes, quan parlàvem de la paròdia, no? Que si no tens l'antecedent, el referent, la paròdia no funciona. L'humor no existeix, no? Vull dir que... Heu rigut, amics i amigues?
Sí, sí, jo, sobretot, quan caçava alguna d'aquestes referències paròdiques, me'n congratulava i també pensava una mica amb una certa arrogància, ho reconec, eh? Quanta més gent haurà caçat això de plou a totes les cales de Grècia, que en realitat és una picada d'ulleta, plou a totes les estacions de França, no? Que és un vers de Carner meravellós que a més imita la pluja fins i tot amb la pauta accentual, no? A totes les estacions de França, no? Que hi ha una ball accentual perquè és la pluja, vaja, jo ho interpreto així.
està bé, si no és veritat.
Bueno, sí, llavors caçar aquestes picades d'ullet a Maragall, a Espriu, a Carner, a Màrius Torres, fa molta il·lusió. Sí, realment, el que tu deies fa un moment, Eloi, que
joc
la gent...
de pistes, no?
Sí, que la gent en aquella època caçava el vol, no? Era capaç de caçar el vol, aquestes citacions i riure en directe, sentint-les és meravellós. O sigui, a mi m'entristeix pensar que avui dia costaria molt que la gent, si això es representés, que la gent ho caçés al vol, no?
Mm. Bueno, potser no totes, però la gran majoria, no? És que, a més, és com que és una darrere de l'altra, algunes se'ls devia escapar algú, no? Perquè sí. hi havia, segur que també hi havia diferències culturals entre la gent que seia més amunt i la gent que seia més avall, però... Alguna la caçaven, segur.
Sí. Jo també et volia preguntar per una altra feina que has fet en aquest llibre, que és la feina d'editor, a part de traductor. Perquè tu has posat també notes, les notes justes, necessàries, per entendre les coses que, si no, no s'entenen, no? I també, bueno, perquè m'ho vas explicar tu, que vas triar el pròleg del Pompeu Gener, vas fer no només de traductor, sinó també d'editor. Com va anar aquesta faceta a la feina? Si traduir i fer d'editor alhora és més difícil, més agradable, més desagradable?
Bé, les notes a un traductor de filologia clàssica ja acostumen a ser part de la feina, per tant no diria que sigui pròpiament d'editor, però i ara estem fent la ficció que tu i jo no hem parlat mai d'això, però en realitat sí que n'hem parlat i la cosa és que aquest text inicialment tenia menys notes, perquè jo vaig intentar posar-ne les mínimes i indispensables, però a la Xenia li vaig deixar llegir una de les comèdies per veure si em podia donar algun parer que em fos útil i em va dir, en algun lloc n'he trobat a faltar. I després vaig posar-ne alguna més. No gaires, jo crec que és una edició d'Aristòfanes amb poques notes, si ho compareu amb altres edicions. Però, a més, també m'he permès divertir-me amb les notes. No? O sigui, he intentat que el llibre fos aristofànic del principi al final. Sí. I fins i tot el colofó vol ser aristofànic, no? I riure's una mica d'aquestes coses, d'aquests colofons una mica afectats. I amb això l'editorial m'ho ha permès fer i els estic agraït, perquè és això, no? Aquest doble paper de traductor i editor. A més, també perquè alguna solució... Això, no? Algunes, que el públic, que els oients que el llegeixin, no? Però veuran que hi ha algun sistema de taula d'equivalències que també m'han deixat posar un apèndix mètric, és a dir, que m'han deixat fer una mica el que he volgut. Però això del pròleg va ser perquè a mi aquest text m'encanta. És a dir, és el primer text que es parla d'Aristòfanes en català, ja diria, és d'any 5, 1905, té mèrit. I... diu alguna bestiesa, perquè en Pompeu Gener el que fa és afusellar algun text francès que no s'ha sabut detectar i no el deu entendre bé o s'inventa alguna cosa. Però és un text fantàstic, és un text meravellós, que a més, l'autor que devia llegir devia ser bo, perquè el que hi diu s'avança a 70 o 80 anys d'estudis d'Aristòfanes, que és entendre la comèdia com un ritual. Que ho sabien, però la gent seguia llegint Aristòfanes com un poeta que tot el que deia era veritat. No? Aristòfanes, en aquesta comèdia, critica Cleó, per tant és un antidemòcrata. I en aquesta altra, en canvi, és demòcrata perquè critica l'oligarca. Bueno, Aristòfanes devia ser... Si ens prenem seriosament tot el que diu, quan és obvi, no? Que no, el que diuen els Monty Python no ens haurien de prendre seriosament, no? Doncs, si ens prenem seriosament el que diu Aristòfanes, és un poeta de mil cares que no s'entén. I el Pompeu Gener, en aquest text, dibuixa un gènere pràcticament unit, estrictament unit al ritual de Dionís. I em va semblar que valia la pena recuperar-lo i que no estava de més.
No, precisament trobo que és un encert, no? Un text del 1905, que ja té gairebé 100 anys, però que continua tenint molta gràcia verbal, i encara que s'equivoqui, doncs també es transmet passió per Aristòfanes, no? Que ja entres en el volum amb un escrit que transmet passió és important. I després de les notes, deixa'm llegir-ne alguna que és especialment sucosa. Una nota com aquesta jo la podria posar perfectament en un llibre de poemes i dir que és un poema en prosa. I que qualsevol em digui que no ho és. Una nota que diu, dins de Núvols, diu: la llei atenesa permetia que el banyut castigués l'adúlter amb un càstig físic. Comencem bé. Pel que es desprèn d'aquest passatge, i encara d'altres, un dels càstigs devia ser penetrar pel cul l'infractor amb un rave gros i cremar-li el pèl del perineu amb cendra ben calenta. Vegeu Llucià, això és meravellós també, que qualsevol cosa d'aquestes té una font fiable, però vés a saber si tot plegat no es dedueix d'aquest mateix passatge. Et trobo molt divertit que en realitat no sapiguem si això, aquest càstig se'l va inventar Aristòfanes.
És que si no m'equivoco, la primera referència és la d'Aristòfanes, per tant tots els que després n'han anat parlant, és que potser estan prenent seriosament el que diuen una comèdia, i tornem i no sol ser una bona guia, però bé.
No és un bon consell.
No, però és fantàstic que et fa viatjar al món grec, no? Aquest llibre et descobreix també a través de les notes, que poca gent valora prou les notes, però jo les valoro moltíssim, perquè unes notes ben posades, ni excessives ni massa eixutes, t'ajuden a contextualitzar coses, t'ajuden a recordar referents, perquè, clar, hi ha molts personatges mitològics que no tens per què, si no ets un expert en clàssiques, no? Recordar exactament què feien o com eren.
Jo, si em deixeu un apunt, d'això de les notes, n'he posat molt poques, i les que he posat he mirat que fossin només de context. Ho dic perquè molta gent està acostumada a llegir Aristòfanes i cada cop que hi ha una broma, nota el peu i aquí fa broma a sobre. Doncs això no hi és. O si hi és, en tot cas, jo ja he traduït la broma i el que faig a la nota és explicar com és exactament en l'original, perquè sempre, òbviament, quan una broma es recolza en un sistema lingüístic diferent, ha de canviar. I això sí que ho explico, però intento que, clar, una broma, la pitjor manera que...
Sí, un acudit no sé si s'explica.
No s'explica. Per tant, jo no els explico, només els contextualitzo, doncs això, personatges que no em semblava que es poguessin eliminar o canviar, ni res... I llavors una altra manera d'evitar molta nota a peu de pàgina és tots aquells personatges de qui no sabem absolutament res, i són el 90%, que tenen uns noms estranyíssims que molt sovint a més fan pensar que semblen inventats. Doncs aquests personatges que els escolis ja antics diuen aquest devia ser un barber d'un barri secundari, d'un dem, de no sé on, doncs al final el que he fet és substituir-los per personatges amb noms parlants, amb heptònims. Que expliquen el personatge, no? Si el públic, per riure d'aquell acudit, havia de saber que aquell personatge li agradava, era fan de practicar conilingus, no? Que és un cas molt d'un personatge que no coneixem per res més que això, que li agradava molt fer aquesta pràctica sexual, doncs, en comptes d'explicar-ho, li he posat un nom que el descrivís, no? I li he posat Perrucida. Intentant, a més, mantenir tota una sèrie de noms que sonin grec.
Sí. No, això
és una troballa.
Sí, això és de les coses creativament més brillants de la traducció. Mira que n'hi ha, eh?
Sí, vull dir, oblidarem certes coses, però certs noms és impossible. No. Certes traduccions d'aquests noms, jo els mirava aquí i ja n'he anat enviant a gent que anava llegint aquests dies, el Garrèpides. Jo me'l quedo ja per sempre perquè explica moltes coses. Però tants altres, eh? O sigui, des dels principals fins als que ara comentes. A mi Tenocles també m'encanta.
Fantasmandra,
no, és un...
És brillant. I a mi, perquè ell, l'Eloi cita en Víctor Mora, no?, com a, no?, i també els Barrufets i així, però vaja, és que podrien ser en algun moment insults a Haddock, també a la catalana, no?
Perquè... Sí, és que jo sóc menys del Tintín, però... sí, però és veritat que vaig posar els que a mi m'agradaven més. Però, en realitat...
T'ho has passat bé amb això, eh?
Sí, m'ho he passat, realment, això és amb què m'ho he passat més bé. Però s'ha de dir que clar, jo en el pròleg, amb tota la intenció del món, vaig voler citar-los perquè segur que hi havia el Set Ciències de Torn que em deia, ah, però Astèrix i Obèlix és una cosa per nens i Aristòfanes és un gran clàssic, perquè a més ja em conec els filòlegs que em vindran a dir això, però també n'hi poso d'altres que no són en broma, vull dir, si algú algun dia fa una, o sigui, suposo que ja existeix, però si encara no s'ha fet una tesi sobre l'Ulisses de Joyce o el Tristan Shandy, la recreació que fa allà a Mallafré és exageradíssimament bona, però també s'allunya molt del text quan ho ha de fer, perquè és que si no aquell llibre és il·legible en una traducció literal. I jo em preguntava per què ja s'accepta això amb aquestes tradicions, o l'Arnau Barrios amb les ànimes mortes, que és una meravella, però com és que això s'accepta i en canvi amb els clàssics grecs no? I la intenció ha estat traduir un clàssic grec, sí, des de la filologia, i és un llibre que a les notes es pot veure que hi ha una recerca filològica i he treballat amb les millors edicions, però a l'hora de la recreació lingüística he intentat operar com m'ho faria doncs, la Xènia quan tradueix del rus, sí. O l'Arnau o
mira, tinc
o el
aquí, només per citar, perquè n'has parlat amb Mallafré, d'un assaig que va fer de traducció, no? Que parlant d'una versió, d'una adaptació que va fer del Tom Jones per la col·lecció del Fanal de Proa, adreçada a infants, diu, em vaig permetre l'adaptació i vaig traduir els noms esmentats, respectivament, per Cavaller Bendigne, Escaire, Mossèn Sorriaques, Bífit, Perdiu, que reflectien el caràcter dels personatges, no? És una opció que també crec que Oliva o la fem Shakespeare, que hi ha una tradició d'això, d'adaptar, no? I que a més a més té la cosa que des del punt de vista de la traducció és més creativa i més agraïda.
Sí, ara no recordo exactament els exemples de Mallafré, però el que sí que vaig intentar evitar, per exemple, hi ha molt, aquests dies per Twitter corria una polèmica de dos imbècils, perdoneu que ho digui així, que es fotien de la traducció catalana de Harry Potter perquè adapta els noms parlants, sense adonar-se que el castellà és l'única tradició en què no ho fa. Sí. De fet, l'italià, per exemple, fins i tot s'equivoca, perquè l'Snape, Severus Snape, li diuen Pitone, pensant, confonés Snape amb Snake. No ho vol dir, això, no? I Albus Dumbledore, en anglès, és Silente, que vull dir que els canvis que hi ha a totes les tradicions són molt exagerades i l'única que no ho fa és el castellà. Però el que sí que crec que s'equivocava una mica en algunes, hi ha noms boníssims, en la traducció de Harry Potter en català, és que molt sovint els catalanitza. Per exemple, hi ha un Marc Parra o un Roc, no sé què, que a més no són traduccions d'heptònims, sinó no entenc aquestes adaptacions, com a no te l'imagines gaire a Edimburg. No, aquest nom, el Marc Parra, no sé, te l'imagines el cau de la Garriga, però no allà. Llavors el que he intentat fer amb aquests noms és mantenir una fonètica falsament grega, no? Per exemple, ara em ve al cap un que no té collons, bueno, li poso a testicles, no? Amb aquesta alfa privativa. Amb alfa privativa, però que a més a més testicle sona grec,
sí.
A testicles, i a més, bueno, després el comparen amb un ocell i m'invento un ocell que és trencalous, no? Sí. No trenc. I aquests jocs me'ls vaig permetre, però sempre mantenint aquest intent de fonètica grega, que llavors porto una mica al límit, no? Perquè, jo què sé, un que és molt loquaç, li faig dir fluix de morros, que evidentment no té cap fonètica grega, però com que els noms grecs acaben amb os, doncs d'aquí m'hi he divertit molt, o jo què sé, Mamalau, a mi aquest m'agrada bastant, o Andrapamemnon.
Andrapamemnon és meravellós.
Sí. N'he intentat fer uns quants, i a veure.
S'ha de dir que a la introducció et poses una mica aristofànic, no? Perquè això, els Set Ciències, fins i tot els Inquisidors, dius que et retrauran que més que una traducció has fet una adaptació. Això em fa pensar que també hi ha rivalitats entre traductors a l'altura de la rivalitat entre Aristòfanes i Eurípides o similar. Ja ha saltat algun Set Ciències o algun Inquisidor
encara
a retreure't?
No? Encara no, almenys amb Aristòfanes no, però he de dir que entre traductors no. Ah. Entre filòlegs, bueno. Perquè els que ho fan això no et mos veus traduir mai. I llavors el primer que et s'ha tocut, ja sé que és una crítica que no s'ha de fer, que és fes-ho tu, no? Vull dir, però, clar, per molts filòlegs clàssics, molts, l'única traducció viable és una traducció molt literal, amb munts de notes, que, com deia, era Nabokov, no?, sobre el Pushkin, que deia munts de notes com gratacels que s'enfilin fins al cel, que és l'única manera de traduir l'Onegin. Bé, doncs, aquestes traduccions ningú no les llegeix, en canvi la traducció d'en Barrios ja serà un clàssic, no? Doncs això, anava més per aquí, perquè fins i tot recordo una anècdota amb un professor meu, que d'altra banda m'estimo molt, però no era d'Aristòfanes, li vaig portar un text d'un altre dramaturg i li vaig dir, què et sembla això? I em diu, oh, però és que això no diu... I em va començar a recitar el poema en grec antic. I dic, no, clar, dic, no.
Ho diu en català.
Ho diu en català, no serà mai com en grec antic. I és, en realitat és una... és una cosa que veu d'aquesta concepció d'idolatrar el clàssic com si fos un element sagrat. I això fa que molt sovint l'idolatres tant com a element sagrat que no el baixes a la gent comuna. No? A part que, a més, dubto que... Hi ha autors i autors, no? Hi ha autors que permeten més aquesta traducció, però un Aristòfanes així és il·legible i és avorridíssim. De fet, hi ha algú que m'ha escrit que m'ha dit: ostres, per primera vegada he entès La Pau, perquè La Pau és una de les comèdies més poc estimades d'Aristòfanes. Diu: i la vaig llegir amb la traducció de la Gredos i no vaig entendre res, perquè hi ha un moment que, a més, si hi ha massa notes, s'interromp la comunicació entre el lector i el text, no? I al final t'acabes desconnectant i ja no saps què t'està dient. I, ostres, això em va fer moltíssima il·lusió, perquè, a més, m'ho deia un filòleg. Doncs això em va fer molt feliç, la veritat.
Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
Ma questo lo vedono meglio i bambini.
Seguim, som a Ciutat Maragda, amb l'Eloi Creus celebrant Aristòfanes i la traducció de les comèdies alades. Et sona aquesta peça que sona ara?
No.
Aquest recitatiu és un recitatiu preciós en forma de cor de tres senyores, diferents edats, noia, jove i senyora gran, d'un disc meravellós de Fabrizio André que es diu Le Nuvole. Efectivament, és el pròleg, perquè fa dues coses meravelloses, que és posar en tres edats diferents una cosa importantíssima en Aristòfanes, que és el cor, tan important que, certament, els títols de les comèdies eren no els protagonistes, no, sinó el cor de personatges, que aquí tenen una importància capital, fins i tot amb el joc, si vols també explicar-lo, de l'article, no? Que, efectivament, en italià també és Le Nuvole, no? I que, en canvi, aquí en català s'ha hagut de...
Sí, en el teatre grec el cor és fonamental, de fet és l'essència. El teatre neix com a evolució de la lírica coral, no? Primer és el cor, que canta monolíticament, i hi ha un moment que el director se'n separa i comença a parlar i es crea el diàleg, ja tenim el teatre. Però neix del cor, és el pinyol del teatre. I és el que en les tragèdies modernes és el primer que es carreguen, no? Perquè, clar, no és el que fa avançar l'acció, perquè realment és una ària, simplement sí. Reflexiona sobre el que acaba de passar, o en la comèdia, si us heu fixat, aquest cor de vegades sí que entra, i fins i tot en els ocells, per exemple, és part ataquen els protagonistes, vull dir que aquí tenen més protagonisme, però sí, la majoria de les comèdies d'Aristòfanes porten el nom del cor, i a més en comèdia eren 24, que són més que en tragèdia. I com que hi ha aquesta interacció entre cor i personatges, en alguns casos és has d'operar d'alguna manera diferent a com s'ha fet sempre, perquè això, no?, que deies, le nuvole, en italià és femení, i en castellà també. En català ho era. Tenim la desgràcia que som, em sembla, l'única llengua romànica que diu... perquè en francès també és femení, no?
Sí,
em sembla?
Els núvols, sí.
Que nosaltres hem canviat el gènere, i encara, si tu vas al Cuvier Moll, hi ha, a part de la nu, que encara es manté, però... Em sembla que si hagués posat les nus haguessin pensat que era una obra còmica porno. Núvol havia estat femení, i de fet, si busqueu el diccionari, fins i tot el Dieck, jo diria que et diu masculí o femení. Però ningú no diu les núvols, i més aviat, si ho dius, és per interferència del castellà. Però resulta que el cor dels núvols és un cor femení. I a més, hi ha tot un joc en la comèdia sobre quines figures poden representar els núvols, perquè com ens passa a nosaltres, ells hi veuen ara un centaure, ara hi veuen un ratolí, ara hi veuen el que sigui, no? I diu, avui hem pres la forma de dones, i a més dones sexis, no? I a mi em va semblar que això s'ha de mantenir, no? I vaig dir, doncs, les núvols. El que passa és que la coberta desapareix l'article, per si de cas, que ningú s'enfadi. Però també, clar, mira, en Balasc, que és el traductor d'Aristòfanes de l'Armetge, ja va intentar una cosa, i va intitular-ho Les bromes, que pels nord-occidentals és una paraula molt comuna, però una comèdia, dir Les bromes té un problema greu. Per tant, potser no era la millor tria.
De polisèmia involuntària, no?
Sí, correcte. Exacte, o redundància estranya, o, en fi, no, que no acaba
de... I llavors, clar, m'ho vaig permetre també perquè Els núvols és on... Jo diria que era una de les peces literàries preferides de la malaguanyada Carme Junyent, perquè hi ha el joc entre els gèneres. No? Hi ha tot aquell diàleg divertidíssim entre Sòcrates i el protagonista en què li fa entendre que les paraules tenen diferents gèneres, però que això és un error, no? I és una bestiesa que s'inventa, una estracanada que s'inventa Aristòfanes, eh? Però, clar, si Aristòfanes diu no, és que aquesta paraula, que en grec és femenina, hauria de ser masculina perquè té la forma d'un masculí, que és tota la broma aquella sobre... En grec és cardopos. Perquè us en feu una idea, deixeu-me fer un parèntesi, la traducció dels núvols que hi havia fins ara, en el tros en què hi ha tota la broma sobre els gèneres, fa servir la paraula cardopos, manté la paraula grega, perquè, però clar, tot parteix de la idea que és una paraula que sembla masculina, però és femenina, doncs havia de trobar alguna broma semblant. Clar, si Aristòfanes es permet tots aquests aquestes imbecilitats, perquè ho són, però són molt divertides, jo em podia permetre les núvols, no? I explicar-ho si calia, però sí.
A mi una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció de núvols, bueno, diguem-ho així, sense article. Jo l'havia llegit amb una traducció russa, com que en rus no tenim articles, tot això que ens estalviem.
Imagina't. I llavors tenim el problema que el vodka i la vodka també s'accepta la dualitat.
Sí, el gènere d'aquesta gran beguda és mutant.
És híbrid. Ostres, doncs, és gènere fluid.
M'agradaria saber com s'ho fa amb aquell tros, el traductor rus.
Bueno, ja ho buscaré, ja t'ho diré. Però a mi, el moment en què Sòcrates de cop i volta diu no, és que Zeus no existeix, no? I el Capgiríades, un altre gran nom que t'has empescat, es queda de pedra. Clar, aquest moment, quan a la Grècia de l'època sonava des de l'escenari, Zeus no existeix, com de revolucionari era? O sigui, la gent s'escandalitzava molt o no gaire?
No, de fet no, perquè la comèdia, totes les comèdies són... És això que dèiem abans, no? Si ens les hem de prendre seriosament, Aristòfanes hauria d'haver estat executat després de la primera comèdia, perquè no només es riu de les lleis de la ciutat que li paguen la producció de l'obra, sinó que posa en escena uns déus d'una manera tan ridícula, molt més ridícula que Homer. Clar, Homer ja ho feia, però molt més ridícula. I sabem per altres autors que una ofensa als déus, com a totes les civilitzacions, a Grècia era penada, i molt penada. Vull dir que Alcibiades va haver de sortir corrents d'Atenes perquè sembla que havia, en un atac de borratxera, havia tallat els penis d'unes estàtues... Bueno, havia mutilat uns Hermes. Bueno, és igual. Deixem-ho estar. Però vull dir que hi havia condemnes a mort, i de fet a Sòcrates, per raons que no toquen, però vull dir, l'acaben condemnant perquè no creuen els déus de la ciutat, encara que ell ho nega, no? I, de fet, a l'explicació que dona Plató de la condemna de mort de Sòcrates, cita un tal comediògraf, sense dir-ne el nom, em sembla, que per culpa de la seva obra va crear una imatge que va acabar comportant que els atenesos... Bueno, els atenesos se la van creure i van... De veritat, pensaven que allò era Sòcrates, quan en realitat no ho era. Per tant, dins del gènere, en principi, no és greu insultar un déu. De fet, penseu en les granotes, a principi, a Dionís se'l presenta amb un esclau que es dedica a pagar a Dionís, els fan cagar aquí en els ocells. Bueno, els ocells, bàsicament, és una comèdia que planteja el derrocament dels déus olímpics per uns éssers primigenis anteriors als déus olímpics, que jo em pregunto si aquí hi ha algun coneixement d'aquests ancestrals que els ocells diuen que són els més pròxims dels dinosaures, no? Perquè diuen que en la comèdia es diu sou els primers éssers d'aquest univers. I arran d'això sou, per tant, els que teniu més dret a reclamar el tron dels divins. Per tant, no havia de ser especialment greu dir Zeus no existeix. El problema és que com que els núvols planteja una cosa que sembla molt real, no? Perquè poses Sòcrates, que és un personatge que està amb tu l'endemà a la plaça, i li dius, Zeus, li fas dir Zeus no existeix. Clar, fer-li dir a Sòcrates i no al protagonista, que és un personatge inventat, això pot tenir més problema, perquè al final, bueno, el van acabar causant d'empietós.
Ara, a Núvols també tenia un altre dubte lèxic, o la tria de pensaminari, que troba també una bona troballa, no? De pensator, jo, com és l'altre?
Frontisteri,
exacte, frontisteri.
Sí, això va ser per a pensatori, que és la paraula que havien traduït tant l'en Balasc com la Mercè Valls. Està molt ben trobada, pensatori, però com que forma part del coneixement comú de la gent, ja no té gràcia. I, en canvi, frontisterion, en grec, és una paraula que s'inventa Aristòfanes i, per tant, havia de ser sorprenent, no? Allò de llegir-lo i dir, perquè, a més, és còmica la paraula. Pensaminari em va semblar que tenia gràcia, no? I que així, bueno, doncs, també Vilacocut dels núvols, que és el que em va traduir Balasc a la ciutat dels ocells, està molt ben trobat, però era com, bueno, doncs si aquesta és la manera que em s'ha trobat ara, cal buscar alguna altra cosa, no?
Està també molt bé és tot el joc que li treus a la proximitat entre la paraula Déu i el nom del cap del Déu de l'Olimp, no? De Zeus, perquè en un cert moment, per exemple, Raimeu, que també és un heptònim, no? Que està molt bé perquè és un vinyater, doncs s'exclama hòstia de Déu. Perdó, hòstia de Zeus, justament hòstia de Zeus. En un altre moment també dius, ha costat Zeus i ajuda a arribar fins als déus, que aquí no sé si hi ha un ressò manalesc, fins i tot.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí. Mireu quin bé de Zeus que us duc i us ofereixo. Després un altre que també és molt brillant, tens més anys que el vell Cronos i que l'anar a Zeus, per l'anar a peu, en aquest cas no és Déu, sinó Zeus, en fi, Zeus vos guard.
Mare de Zeus, senyor.
Va tu a Zeus.
Sí. A mi n'hi ha dos que m'agraden, que és Alça Selena.
Sí, perquè aquest és boníssim. L'Alça Manela és Alça
Selena. Sí. Aquest em va agradar, ara estic fent autopromoció, però bueno, ja que hi som. I també m'agrada molt un que en realitat és mentida, que és dir la puta d'Horus, perquè Horus, no, que per en català és Horus, no? Sí. Però posar-li un H i fer veure que és el déu egipci, que com que els grecs tenien aquesta assimilació de déus, no em va pecar gens, no em va recar gens. I bé...
També hi ha una cita indirecta de Salvat, no? Abans la Xènia s'hi referia també a alguns dels poetes que cites, i aquesta de escupo sobre el cap pelat dels enemics. Mm. Que també, que hi ha una reivindicació de la calvície, que agraeixo per part d'Aristòfanes, no? que ens haurien de donar les primícies o les delícies dels banquets, no? Dels convits, perquè ell n'era, que és de les poques coses que se'n sap d'Aristòfanes,
sí.
Oi?
No, sí, exacte, i aquest tros és de la Pau, ara no me'n recordo, que diu que això, no? Que el poeta més savi és el calb i per tant doneu-li tots els regals a ell, és a dir, a si mateix. I, sí. Però aquest em va fer molta il·lusió, perquè aquest l'escupo sobre el sac pelat dels enemics, vaig traduir, en realitat és pràcticament literal, però recorrent una mica al diccionari, el verb que fa servir en grec vol dir avorrir, d'odiar, però és un ús extensiu, és a dir, si tu el busques al diccionari és la segona excepció, tothom tradueix odio el sac dels enemics, tradueix, es refereix al sac dels soldats, d'acord? I jo vaig buscar el diccionari, sí, vol dir odiar, però el primer significat és escopir, no? Clar, com que tu escups una cosa és perquè la detestes, per tant, l'avorreixes, no? I vaig dir, hòstia, doncs, escupo sac i enemic.
El tenies allà.
Enemic cretins sonava igual, sí. Tal, no sé què, i vaig dir, poso un pelat, que no hi és en el text, però mantinc el valor del vers, no? Perquè ha de tenir el mateix sentit, perquè la següent rèplica ha de tenir trellat, doncs, bueno, hi poso un...
I només et faltava closca, ja.
Sí, exacte. Ja, no em vaig atrevir, sí.
Jo que estem parlant d'escopir, avorrida, d'estar... a mi m'ha semblat molt interessant, a banda del plaer de la lectura de les comèdies, i de la teva traducció, òbviament, era el nou sentit que se li dona, o que li dones en el pròleg, a l'insult, no? És a dir, reprenent el que dèieu abans, arran del pròleg de Pompeu Gener, aquesta idea de que la comèdia, la comediografia, s'ha de situar en aquest àmbit ritual, i que dins d'aquest àmbit ritual, l'insult no s'havia de prendre com un atac directe, o no només com un atac directe, perquè llavors ens portava aquesta lectura d'Aristòfanes com a subversiu, com a crític polític, però llavors de quina mena i cap a què... sinó en el sentit que hi havia, que era part d'un ritual que a mi em porta molt més a la lògica de la tradició del carnaval medieval, no? De dir, bé, allà és que hem d'invertir-ho tot, ho hem de capgirar tot, però que això no s'ha de prendre com un odi personalista, sinó com una part d'un ritual que s'ha d'executar any rere any. I m'agradava molt l'explicació mitològica que la Grècia clàssica mateixa li dona, no? D'aquesta idea de l'insult passa per Demeter, no? Per fer-la sortir d'aquesta inacció i tornar a fer, no? A fer fèrtil la terra. Clar, en aquest sentit, pensava també en tota aquesta deriva del gènere de la invectiva, no? De dir, com en Aristòfanes també hi ha una no sé com ho veieu, però aquesta legitimitat per fer de l'insult literari no un greuge, i més un greuge en el nostre temps, en què ara tot està tan enganxat a la persona, sinó com una excel·lència retòrica o fins i tot necessària, no? En aquest sentit mitològic o ritual.
I, de fet, el gran problema de la interpretació d'Aristòfanes fins fa, repeteixo, no fa pas tant, 40 o 50 anys, és perquè s'entenia Aristòfanes a partir del que quasi ara, que és l'insulat hominem. De fet, hi ha l'expressió grega, onomastikomodein, que de fet inclou la paraula comodein, com comèdia, no? Que vol dir insultar a la persona. I s'entenia Aristòfanes que, en realitat, a Aristòfanes no li agradava Eurípides, no era un antidemòcrata, era tot ho analitzàvem des d'aquest prisma. Fins que hi va haver uns senyors que, a partir de la lectura de Rabelais, van dir... de fet, va ser Bakhtin, sí. Bakhtin, sí, no sé qui era.
Bakhtin, sí.
Va ser el primer que va dir Aristòfanes és carnavalesc. Després s'ha anat posant allò, que no és ben bé carnavalesc, perquè de fet Aristòfanes és part del sistema, no, no és antisistema, és sistema. Però bueno, va ajudar molt a treure aquesta idea del que diu Aristòfanes real, i ho deixa, això ho deixem enrere, i mirem Aristòfanes com a part d'aquest ritual, que a més té tot el sentit del món, perquè és un ritual en honor d'un déu, que és el déu de la festa, del vi, del sexe, de tot, no? I, bueno, no ho sé, a mi, de fet, antropològicament m'interessa molt, i jo no en sé gens, de fet, tenia moltes ganes que, per exemple, un Antonio, que sé, com l'Adrià Pujol, no?, que és escriptor i antropòleg, se'l mirés, perquè és com, a veure què en pensa un antropòleg d'això, no? Però sí, és fascinant. De fet, els grecs tenien rituals molt divertits. En sabem un que es deia Gefirismoi, que són, el poble havia de passar per sota d'un pont, i els que feien part del ritual els traven merda i menjar i els insultaven, i allò era positiu per la comunitat, no eres denigrat, al revés, era una cosa positiva. I el mateix sobre aquest mite que deies, no? Que pels lectors que encara no ho sàpiguen, Demeter és la deessa de la collita i de la sega i mm-hmm. tot això, i té la filla Persèfone. Persèfone és raptada per Hades, ella està tan trista que deixa de fer les seves funcions, per tant la Terra es mor, i no és fins que la seva criada, que es diu Iamba, l'insulta, que ella reacciona. I clar, la poesia que en Borges deia poesia invectiva és la poesia iàmbica, no? I en realitat això és una troballa segur de, a veure com ens ho fem venir bé per crear un personatge que es digui Iamba i tal, no? Però sí, a mi el que em costa de saber és el límit, és a dir, sabem que la comèdia en el seu origen tenia aquest origen ritual i per tant l'insult era vista com una cosa positiva, però m'agradaria saber quan el polític de torn li tocava rebre, com tu devies prendre, no? Per molt que fos...
Ell es queixa, no? També d'alguns intents de censura.
Clar, però ell qui? Aquest és el problema. Sí. Clar, estem en una comèdia, per tant tot el que puc dir... Sí que en una comèdia...
Però reclama el vot per la seva obra, no? Sí. De manera que podem interpretar que és
ell
qui...
No, i contínuament, una cosa moderníssima, és el primer a trencar la quarta paret. O sigui, la quarta paret no existeix contínuament tant personatges com ell...
És el primer en comèdia o en general en teatre?
Jo diria que és en general en teatre. En tragèdia no es trenca mai la quarta paret. I ell fins i tot hi ha un moment que no només... Perquè hi ha una part de la comèdia que es diu la paràbasi, que figura que és el poeta dirigint-se a la ciutat. Tot i que no sempre passa, per exemple, els ocells, no és així. I sempre s'havia interpretat que era la veu del poeta. Però és que els mateixos personatges a dins de la comèdia, hi ha un moment que la comèdia aristofànica devia ser molt visual, perquè hi ha una grua que porta els déus a volar per l'escenari, que això riu del Teatre Nacional. Sí, sí. I mentre el lector està anant amb la llonsis i està fent de personatge que figura que va dalt d'un escarbat merder, tot és una cosa...
Això és molt delirant.
Li diu, el de la grua, no vagis tan ràpid que com caigui la dinyo, no? I, ostres, jo això ho trobo d'una modernitat brutal.
S'adreça al públic per dir que no caguin.
Exacte, sí. Vosaltres deixeu,
genial, això.
Vosaltres deixeu de cagar, que em fareu el
que despistareu l'escarbat.
Sí. Però no sabem fins a quin punt. Per exemple, els personatges, no a la paràbasi, els personatges dels Acarnesos, que és la primera comèdia conservada, diuen, a la comèdia de l'any anterior, que eren els babilonis, Cleó em va portar al tribunal i em va jutjar. I, per tant, sempre s'ha interpretat que hi havia conseqüències del que deies en una comèdia. Però també hi ha estudiosos que diuen que no pots prendre res seriosament que es digui en una comèdia perquè tot és part del joc. Però bé, en tot cas, sí, mira, sabem que les granotes, gràcies a les granotes, Aristòfanes va ser coronat poeta de la ciutat i se li va permetre reposar una obra, que això, tan típic que es fa aquí, en el teatre grec no es feia, és a dir, aquests textos que són genials i obres mestres es representaven una vegada. I també sabem que els núvols van ser part de l'acusació per condemnar Sòcrates a mort, amb qui, per cert, Aristòfanes era amic. Per tant... Clar, Aristòfanes es riu de Sòcrates, però als diàlegs de Plató Aristòfanes apareix bevent al costat de Sòcrates, vull dir, i no era Judas. Vull dir que no sé fins a quin punt era... Jo crec que això que diu el Borges és importantíssim, mantenir la concepció que el que estem llegint és d'un antigó que no acabem d'entendre, no? Que és una connexió...
I segurament són complementaris tots els Sòcrates. És a dir, recordem que Sòcrates, la primera aparició en una obra no és a Plató, sinó a Aristòfanes. És a dir, i la primera vegada que el veiem, el gran filòsof de l'antiguitat, és allà dalt fent... Vull dir que, i aquest Sòcrates que després, efectivament, surt bevent al convit i que serveix a la defensa, no? per dir, mira què va fer Aristòfanes, en canvi, sortien de copes després.
Exacte, sí.
Aquí hi ha alguna cosa que jo reprenia tenir aquest fil de l'insult per també tornar a la qüestió de l'humor, perquè amb nosaltres, que tenim... Bueno, que ara sembla que estem en una època també en què l'humor, d'alguna manera, no és ben bé el gènere, o no està tan prestigiat com altres textures, no? Com altres gèneres. Clar, retornant a aquesta fundació amb la seva radicalitat, des d'aquesta, diguem-ne, visió ritual, des d'aquesta estranyesa també de com pot ser que convisquin totes aquestes dimensions, també ens fa, crec que ens fa recordar o reconnectar amb tota aquesta tradició bakhtiniana o tota aquesta tradició kunderiana, no? De dir, bueno, aquí no hi ha només, i crec que no el sabrem llegir si es llegeix des d'aquest punt de vista de per què Aristòfanes ataca aquesta persona si n'era amiga. No té cap sentit aquesta pregunta. És a dir, crec que el que s'hi posa en evidència és que l'espai de la comèdia, l'espai de l'escriptura còmica, ho refracta tot o ho fa delirar tot. És a dir, hi ha alguna mena de pensament o de representació que ja és profundament delirant, no? Desbarra, però desbarra, ho fa desbarrar tot, perquè per ensenyar-los alguna cosa. Ara que mencionava el cas de l'escarbat merder que entra amb grues gegant, clar, que això li porti a ell a començar la pau amb els diàlegs de dos esclaus que estan preparant una bona merda, no? Perquè han d'alimentar aquest escarbat perquè creixi i puguin volar cap al cel, ja només arribar a la queixa de l'esclau que estarà a dir, escolta, jo no... Sí, això jo no vull, no aguanto un dia més en aquest clavegram, perquè una cosa és ser esclau, l'altra és dedicar-te a preparar merda per un escarbat, no? Clar, aquí és on hi ha alguna cosa que justifica, al meu parer, és molt una intuïció el que dic, però justifica aquesta necessitat de fer-ho delirar tot, entenent que això és perfectament compatible amb ser amic de Sòcrates, perquè el Sòcrates que tu estàs fent delirar, tu saps que no és la persona.
Exacte.
Tu saps que no és, i que fins i tot allò que aquella persona fa té un valor, però en el camp, en l'espai literari de la comèdia, allò ha de funcionar d'una altra manera. I crec que el tall entre una cosa i l'altra s'interromp amb aquests casos de l'acusació del polític que s'ho pren malament, però ja és no entendre quina és aquesta, la lògica d'aquesta parla, i que allò és un parlar, que no és una... No sé com dir-ho, una representació més o menys ingènua, no? Entesa ingènuament.
I de fet amb Sòcrates es veu molt bé, perquè si tu agafes... Aristòfanes coneixia perfectament Sòcrates i tot el que li aboca no és Sòcrates, o sigui, el que sabem de Sòcrates, que és parcial, perquè ho sabem a través de Plató i de Xenofont, però era un antisofista, no era un sofista, i aquí se'l planteja com un sofista, però també se li atribueixen idees pitagòriques, vull dir que en realitat és com un agafo la figura de l'intel·lectual i me'n serveixo per ridiculitzar l'intel·lectual, no Sòcrates, no.
Sobre això, perdó, en aquest apartat de celebrar troballes lèxiques, diguem-ne, hi ha un moment quan el fill li pregunta a Capgiriades i què fotré allà, no?, en el pensaminari, i diu, o qui hi ha allà? I diu, són uns rumiatrencaclosques, no? Fantàstic. Rumiatrencac, tot junt.
És que una altra de les coses que també m'ho he passat molt bé, però que m'han fet patir com un beneit, són els compostos. Perquè en grec és molt típic unir dues paraules i inventes una paraula nova, com en alemany, d'altra banda. Fins i tot l'anglès ajunten, no? Vull dir, fins i tot donar la mà és handshaking, no? Una cosa tan senzilla com aquesta. I en canvi les llengües romàniques els costa molt crear compostos. Per exemple, Aristòfanes a les granotes se'n riu molt que Èsquil inventa molts compostos. Per tant, també pels grecs l'accés devia ser risible, no? Però clar, és que Aristòfanes... Aristòfanes és... o sigui, si tu entres a la Wikipedia i busques la paraula més llarga mai dita, és una paraula d'Aristòfanes a les dones de l'assemblea, que són més de 127 caràcters, no? O sigui, que és una recepta d'un plat amb una sola paraula.
I com fa?
Abans, quan feia classe a la universitat, els posava el repte de l'examen oral de grec ser capaços de dir sense parar la paraula, però jo no ho he aconseguit mai.
I es van suïcidar tots.
Bueno, encara no, espero, vaja.
Es va empescar algun insult nou.
I aquí m'he divertit molt, perquè com que com més em passés, més faria riure, doncs era com... De fet, ell mateix, no? Vull dir, hi ha un moment que es riu dels poetes ditiràmbics, que aquesta és una altra dificultat, perquè no hem conservat cap poeta ditiràmbic, hem conservat algun ditiramba de Píndar o algun ditiramba de poetes perduts, però no hem conservat els poetes ditiràmbics, que és un gènere molt concret, i pel que ens diu Aristòfanes, eren poetes que feien servir molts compostos, no? I no sé, ara no sé si el tinc apuntat, però hi ha un moment que em diverteixo no el trobaré. Va, és igual. Si el trobo després el llegeixo, però que com que sempre els diu que estan massa enfilats als núvols perquè mira, ja l'he trobat, perquè estan massa amunt, no són poetes, que massa àulics, diguéssim, són els que es troba Raimeu quan fa el viatge al cel, no? Es troba els poetes etiàmbics volant per allà una mica, que seria una mica com no sé, com si els modernistes es riessin dels nous artistes perquè estan massa els núvols, sí, sí, sí. No? I els fa dir molts compostos, i un que em vaig inventar va ser, seguint el grec, però sol que irines refulge emergents, no? A veure, que és com a veure quantes síl·labes pots dir sense parar. Aquí m'he divertit molt, però el problema de vegades era crear el compost, que això no sé si ens en fem pagues de la dificultat, i que quadrin la mètrica. Aquesta era la dificultat. Perquè, sí, per exemple, en un tros són hexàmetres i dic, dansaires coll de gripau, són nebufs cabramardosos i uns en pesca saraus. Perquè, a més, també, això no ho hem
aquest
explicat.
Aquest rima consonant, exacte, també, per fer la música, no? Mm.
Unes gorgones gormandes, arpies menja rajades, mata sardines cabra pudents, immuns folla ballardes. Clar, la comèdia de vegades és divertida per excés, però de vegades contínuament és excessiu, tot és excessiu. I clar, això s'ha de mantenir, i crec que és el que no se sol fer, traduint Aristòfanes, i era la cosa.
No, això té un mèrit immens. No ho fa ChatGPT, això no t'ho fa.
Sobre els compostos, jo volia llegir un fragment d'una obra de teatre que no és d'Aristòfanes, però hi surt Aristòfanes, i fa un cameo. Bé, és una obra, us dono moltes pistes, del segle XIX. Hi ha un personatge que parla del seu nas.
I Shostakovich hi va posar música, o no?
No.
Doncs
Shostakovich jo crec que aquí no tenia res a fer. És un monòleg, sí, en què el personatge explica les maneres que la gent pot tenir de parlar del seu nas, no? Amb tons diferents. Llavors, alguns tons són, per exemple...
Sí,
és fàcil, no?
Sí.
Jo ho llegeixo amb traducció catalana, que després també explicaré. Doncs el to previngut. Tingueu compte, senyor, de no fer un pas sense mesurar molt bé la inclinació del nas, per tal de que el seu pes no us faci tocar el sol. El to tendre. Feu que li facin un petit parasol i no el deixeu marcir sota la llum tirànica. Pedant. Atenció. Tan solament la bèstia aristofànica, que anomenen hipocamp elefant camelós, va tenir sota el front tant de carn i tant d'os.
És bona aquesta traducció.
És molt bona, sí. Bueno, l'obra original, quina és?
És el Cyrano de Bergerac.
El Cyrano de Bergerac, Molgostar, i la traducció és d'Àlvar d'Urriols, que jo la veritat és que no el coneixia, és una traducció antiga de l'any 70, però funciona molt bé. I aquest hipocamp elefant camelós, òbviament, no surt en cap obra d'Aristòfanes.
No, hi ha un hipogall, però...
Però llavors busques a la Nostra Senyora a la Wikipedia, busques aquest personatge en francès, i la Wikipedia t'explica que en realitat sortia amb una obra de Lucili, que és un altre... Bueno, és un escriptor romà, no?, el que es considera el fundador de la sàtira, o sigui que també surt amb un escriptor satíric, però no grec, sinó romà, i no Aristòfanes, sinó Lucili. I després jo he buscat aquest fragment amb una altra traducció més moderna, que és del Bru de Sala, i m'he trobat una sorpresa meravellosa, perquè aquest mateix vers, en la traducció del Bru de Sala, diu: només la bèstia que Plauta batejava amb el nom de hipocamp elefant o camell duia sota el front tanta carn en farcell. O sigui que Aristòfanes s'ha convertit en Plauta.
Vaja.
Bueno, té sentit,
si
no?
Si és Lucili, perquè... tenia més sentit que fos Plauta que Aristòfanes.
O sigui,
Aristòfanes
també és un comediògraf, en aquest cas romà, però com que en realitat aquest bitxo no és ni de l'Aristòfanes ni de Plauta, tant és, no?, a qui li atribueixi, si la qüestió és fer broma. El que no sabem és si Rostau, no?, l'autor de l'obra, sabia exactament a qui pertanyia aquest invent, o sigui, si prenia el pèl al públic conscientment o inconscientment. Això és el que no sabem. Però vaja, jo, perquè també m'ha fet pensar en moltes de les notes de l'Eloi, que algunes són, francament, en broma, o sigui, per prendre el pèl al lector, i quan te les trobes ja comença a desconfiar de les notes serioses. Dius, a veure si l'Eloi tota l'estona ens està aixecant la camisa.
He de dir que m'has despistat, perquè una russa parlant d'una obra del 19 que va d'un nas, no sé.
Bueno, però tinc un cor molt gran, només hi caben russos, eh?
Bé. Sí, sí, és un dels fragments, potser, no? De així més àcids i més del Cyrano.
Més divertit, sí. El monòleg del Nas és fantàstic.
És molt ben portat.
Sí, jo he llegit un trosset, però val la pena tot el fragment, amb tots els tons diversos amb què es pot un riure del Nas del Cyrano de Bergerac.
Sí, sí, sí. M'imagino que al marge dels compostos també pensava, i que els jocs de paraules que són constants en tants... I penso, per exemple, la triple polis dels ocells, no? També ha estat un repte de traslladar.
Sí, aquest volia morir. Perquè
és, vaja, és el tronc també.
Exacte,
de la cosa, eh?
És a dir, en el moment en què s'explica l'argument tant al públic, perquè l'estàs sentint per primer cop, com els personatges, diguéssim, a dins de la comèdia, tot la construcció de la comèdia, que és els ocells han de prendre el poder als déus olímpics mitjançant una construcció al cel perquè el fum dels sacrificis, que figura que és el que alimenta els déus, que per cert, ens hauríem de plantejar quina merdeta de déus tenien els grecs que quan els tallaven el fum dels sacrificis ja no podien alimentar-se. Doncs tot aquest joc a l'Aristòfanes se li acut per una broma i tota la construcció de la comèdia s'aixeca sobre aquesta Roma, que és la broma entre polis, ciutat, polos, que és la volta celeste, i poleitai, que és la tercera persona del verb de recórrer, no? Passar, no? I ara tradueixo, això, saps? I al final em vaig servir d'una cosa que em serveix per parlar també d'una cosa de l'escrit de la Xènia, que és que la Xènia diu, bueno, hi ha un moment que en aquell llibre ja entres en el joc de no saber exactament què és en broma i què no, que ja és la gràcia, no?, d'Aristòfanes, però que és la sorpresa lingüística. Mm. Aristòfanes, ja us ho deia abans, que és un joc d'artifici de la llengua, no?, uns jocs artificials, perdó. I aquí, per poder traduir aquest joc de paraules, em vaig servir d'un anglicisme. I, clar, la gent em dirà, oh, has fet servir un anglicisme, i el segle V abans de Crist no existia l'anglès. A mi sempre em fa riure aquesta broma, perquè dius, i el català, el segle V abans de Crist, tampoc, vull dir que al final... I hi ha aquesta idea que la traducció no pot incorporar anacronismes perquè, si no, es fa evident que és una traducció. Però és que una traducció és una traducció. Clar. Llavors, a mi no em va recaure... Clar, en Èsquil no hi posaria un anglicisme, però en Aristòfanes, més aviat, el fet que hi hagi aquesta broma més aviat m'hi encoratja a posar-la. I llavors vaig jugar amb el fet que...
És que, d'altra banda, mentre ho busques, explico, no, ara pensava que una cosa és un anacronisme lingüístic i una altra cosa és temàtic, vull dir que al final no estàs posant un Rolex a un personatge.
Exacte.
No és aquest tipus d'anacronisme.
Bueno, però sí, per exemple, que en algun moment faig servir la paraula tàper per referir-me a una carmanyola d'un soldat. I és la voluntat d'agafar el peu canet.
Destripar.
Doncs som-hi, saps? Anem-nos-en fins on vulguem. Doncs, si veieu, us llegeixo aquest tros només, perquè diu... El protagonista li diu als ocells, va, que us convenço, no? I això, i diu... I li fa girar el cap al protagonista. Li diu, mira allà, mira aquí, mira allà, mira aquí. I diu, què veus? I diu, els núvols i també el cel, ves? I doncs, aquest no és el city dels ocells? I com que el protagonista li respon, city, què vol dir city? Clar, jo em vaig permetre fer servir aquesta paraula que existeix. City vol dir lloc en català, però no és una paraula comuna. Per tant, ja m'anava bé perquè la resposta era, què vol dir city? I l'altre diu, és com dir lloc, topos, és com dir lloc, diguem-ne, perquè és un lloc per visitar, on tot transita. És per això que ara mateix se'n diu un city. Però si us assenteu i el fortifiqueu bé, llavors el city aquest passarà a ser una city. No.
Està molt bé.
I, bueno.
Aquí, bueno, podria sucaripar el Pedrals, ara pensava també.
Sí,
que és
sí,
aquest
sí,
estil
sí.
De jugar vaja, amb la llengua, que al final capdavall és l'eina, no?
El nostre autor més aristofànic, em sembla que sens dubte és en Pedrals.
A vegades també et permets, per dir-ho així, una broma en una nota en què acabes de posar-hi la lletra del llac, de l'estaca, i dius, bé, és que això està documentat perquè ho hem trobat a la biblioteca Barcinonensis, etc. Això ja ho avises a la introducció, no?, que hi ha alguna clocadeta d'ull que va una miqueta més enllà, fins i tot, del text.
Sí, al principi no havia posat ni aquesta nota d'avisar, però algú em va dir, posa'l perquè, si no, la gent es creurà que... I jo pensava, vols dir que hi ha algú que es pot creure això? I vaig dir, posa-li, perquè si no... Però sí, també n'hi ha una que poso sobre... Hi ha unes anxoves, uns peixets fregits que es mengen, que a Grècia són típics que siguin del Phaleron, no?
L'escala.
I la meva passa no s'ha de l'escala, sinó d'Escalarion. I jo hi poso una nota, totalment aristofànica, que és una presa de pèl que jo crec que es veu molt, perquè a més diu, segons un estudi de l'Institut de Nova Història de Massachusetts, una cosa així, vull dir, és una bajanada, però sí, allò de, riem també de la filologia, que és molt avorrida de vegades. Però també s'ha de dir que si el lector és viu, a part de no veure-ho, si després vas a la taula d'equivalències i poses Scalarion, tens Scalarion, Faleron, i tens explicació, vull dir que no enganyo ningú, tampoc.
I amb les comèdies alades ja podem dir que el millor Aristòfanes ja està traduït, vull dir que perquè
no.
La Xènia ha dut, em sembla, Lisístrata, i jo he portat les granotes, traduïdes totes dues per Cristian Carandell, el qual recordes i fas un homenatge a la introducció. Ell també, i també a Des i Ara, va traduir els Acarnesos. Què falta?
A veure, les millors comèdies d'Aristòfanes jo crec que són les del llibre i la Lisístrata i les granotes, i també potser hi posaria les dones de l'assemblea, però i els Acarnesos. No, és que en realitat són totes molt bones, però vull dir que n'hi ha moltes de bones, però potser les més famoses són aquestes. I jo volia fer un homenatge, com dius, a en Cristian Carandell, perquè sobretot la Lisístrata em sembla boníssima. És quan en Cristian es deixa anar més.
Després... Sí, jo l'he portat justament perquè també m'agrada molt la introducció, a part de la traducció, que està molt bé. La introducció també és fantàstica perquè amb quatre pinzellades t'explica com funcionava el món del teatre grec, no? Algunes coses increïbles, com per exemple, no? Diu, tant els autors de tragèdies com els de comèdies optaven a un premi consistent en una corona de llorer i la solemne proclamació del guanyador davant dels espectadors. Per determinar el vencedor hi havia un jurat de 10 jutges, però només es treien del recipient que feia d'urna 5 vots a l'atzar. I el suborn o la pressió al jurat eren molt difícils perquè els jutges no sabien que ho serien fins moments abans de començar la representació. O sigui, aquest sistema veritablement democràtic, perquè sí. Només és l'atzar que decideix, no?, qui guanya. Em sembla divertidíssim, i el Carandell realment trobo que també són bones les seves... Clar, ell té un altre criteri, no? Ell tradueix bàsicament en prosa, però els fragments del cor sí que els fan vers.
I aquesta traducció de Lisístrata, en realitat, primer havia sortit a l'Institut del Teatre, i aquelles traduccions que va fer a l'Institut del Teatre per mi són les millors, perquè són pensades per escena, i es pren unes llibertats que jo crec que són, bueno, ja us ho dic, que són molt necessàries, perquè a més tampoc... Bueno, allà es passa una mica, diguéssim, però la Lisístrata de Des i Ara encara em sembla molt bona. La resta, com que té el text grec al davant, i ja les feia amb el text al davant, crec que es va anar cohibint. I cada comèdia s'arrapa massa el text, pel meu gust. I cada cop hi ha més aquesta nota de... Aquí hi ha una broma que... Quan en Carandell era boníssim traduint bromes. Llavors, jo crec que encara queda feina a fer. Bueno, i a més, en Carandell, per desgràcia, es va morir abans d'acabar les... Bueno, abans d'acabar, crec que té tres, no? Té tres. Les granotes, els Acarnesos i la Lisístrata de Des i Ara.
Ah, bueno, la Pau, també...
I clar, però l'Institut
del Teatre, ja no la Pau i els Ocells.
Ja no la va refer.
Sí.
I, per exemple, jo, això sí que ho puc anunciar, en faré el mínim 3 més, que són les comèdies de dones, que són la Lisístrata, que és que s'estarà repetida, però clar, la Lisístrata també és en prosa, és a dir, que jo crec que admet una nova traducció, les dones de l'Assemblea i les Tesmofòries. És a dir, a mi m'agradaria anar fent per blocs, no? Aquestes són potser les més líriques i les que passen al cel, blocs temàtics, vull dir, i llavors comèdies de dones, i si em queda energia, que no ho crec, em faria una... No sé, sí que m'agradaria traduir-les totes, però...
Sí, work in progress, no?
Però crec que hauria de viure molt per traduir-les totes i no amargar-me, cosa que ja ho veig més difícil.
Te'n queden, aviam, 8, no? I bueno, a poc a poc, escolta'm...
Amb un estiu està fet.
Saps, collons? M'he trobat amb l'Igor d'un llibre molt bé. És el gran manual per identificar ocells. I diu que si té quatre potes i és molt pelot, i mou molt la cua i sempre fa bup-bup, i si fa bup-bup no és un ocell.
Molt bé, aquí no sé si fan bup-bup, aquests ocells, crec que no, Eloi.
No.
Que bons que són, el Pony Pissador.
Són boníssims. Són molt aristofànics, de fet.
Que sí. I aquest àlbum particularment, i molt ocellaire, també. Tot ell, des de molts punts de vista. També aquest Archimboldo, des que ens mira des de la coberta que ben trobada. També, vull que sí, jo crec que és per embolcallar aquesta gran traducció, aquestes comèdies alades, és la millor coberta possible. Moltíssimes gràcies. Jo crec que el millor que podria passar amb aquestes comèdies no és únicament que
que continuem rient i passant-nos-ho bé amb la traducció i amb totes les troballes de tot tipus, lèxiques, aptonímiques que hem anat comentant, sinó veure-les representades, perquè en últim terme, sí, ja sé la dificultat que això té, però en últim terme el teatre... En fi,
no s'ha de sentir.
Això mateix, exacte. I això que deies, no? que lloaves per aquesta traducció, que també pensava com la Sant Joan Sallent de Shakespeare, exacte, que està a peu d'obra allà. Doncs això, algun dia també a escena, amb una mica de superproducció, ja ho hem dit, perquè a vegades també...
Una grua, això, exacte.
Els grecs feien també, feien volar personatges. Gràcies a debò. Seguirem la resta de comèdies Aristòfanes en la versió d'Eloi Creus. Quan sigui, no hi ha pressa. Tens altres coses entre mans, amb consta. Per tant, fins una altra, gràcies per tornar al programa.
Gràcies a vosaltres.
Edicions de 1984, La Pau, Núvols i els ocells. Gràcies, Xènia, Borja, Abel Beltran.
Fins aviat.
Que vagi molt bé, Rosa Silloé, Dolors Joanola i el Poni Pissador.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I si fa, rum-rum, i si fa mum-mum, i si fa croc-croc, i si fa meu-meu, i si fa bum-bum, no és un ocell. Vine, que aprendràs ornitologia. Si pares bé l'orella els pots sentir. Gràcies a aquest llibre tinc molt bon nivell. Ja puc dir amb certesa que si fa piu-piu,
fa piu-piu.
Si no fa rum-rum, si no fa mum-mum, si no fa croc-croc,